Bon dilluns, són les 8. Comença el supermatí. Bon dia, és dilluns 9 de març del 2026. A Forallac ha sortit el sol quan faltaven 5 minuts per un quart de 8 i estan ara a una temperatura de 8 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres temes, que la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà han signat dos convenis per impulsar actuacions que milloraran la seguretat davant d'inundacions i la mobilitat urbana al municipi. I també que hi ha malestar amb la justícia a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que acumula una 60 de detencions. I també que Palafrugell preveu que la nova seu electrònica evolucioni amb nous tràmits. A l'entrevista d'avui del Supermatí d'avui parlarem amb Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, per conèixer la situació general del sector i alguns temes que afecten de ple a la nostra comarca en clau de la pagesia. I com cada dilluns, ho acabarem tot amb l'Oriol Bernac, qui ens porta els resultats esportius més destacats d'aquest cap de setmana en clau baix empordanesa i també gironina. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 9 de març del 2026, aquí al Baix Empordà. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà han signat dos convenis per impulsar actuacions que milloraran la seguretat davant d'inundacions i la mobilitat urbana al municipi del Baix Empordà.
Un dels projectes se centra en reduir el risc d'inundacions del riu d'Aró després de diversos episodis de crescudes sobtades registrades en els últims anys. El segon acord se centra en la millora de la vialitat i la mobilitat urbana en la zona de la carretera GI-660, coneguda popularment com la carretera de la Ganga.
I anem fins a Palamós, perquè hi ha malestar amb la justícia en aquest municipi per la llibertat d'un lladre multireincident que acumula una 60 de detencions.
Tant els comerciants com el consistori destaquen la feina de la policia local i els Mossos d'Esquadra a l'hora d'arrestar els sospitós, però lamenten que després quedi aturat el jutjat.
I el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, admet que s'ha d'acollir la digitalització a les empreses de la comarca, Maria.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha fet balanç del 2025. Durant el darrer any, la Cambra ha registrat més de 1.600 impactes directes en el teixit empresarial i ha acompanyat a 1.372 empreses del territori. També ha impulsat programes de formació orientats a cobrir la manca de professionals en determinats sectors.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Palafrugell preveu que la nova seu electrònica evolucioni amb nous tràmits.
El següent pas serà permetre el pagament en línia d'alguns tràmits en el mateix moment de fer la gestió. El sistema començarà amb els tràmits que tenen un import fix i utilitzarà una passarel·la de pagament pròpia integrada amb els sistemes municipals.
Marta Castany, bon dia.
Hola, bon dia.
Sant Feliu de Guíxols estrena aquest cap de setmana el cicle de comèdies Sonats amb un monòleg d'Andrés Torres.
L'espectacle es farà divendres al vespre i repassa amb humor les situacions quotidianes que apareixen quan els fills arriben a l'adolescència. L'encarregat d'obrir la programació serà l'humorista Andrés Torres amb el monòleg Los Hijos Adolescentes. El cicle Sonats portarà diferents propostes d'humor i monòlegs a la sala fins al mes de juny.
I també, aquest cap de setmana, el Museu de la Pesca de Palamós inaugura l'exposició Pell de l'artista Rosa Aguiló.
L'exposició presenta aquarel·les inspirades en el contacte amb l'aigua i el món submarí, amb els peixos i el moviment del mar com a protagonistes. La programació també inclou activitats paral·leles com visites guiades, música en directe, tallers familiars i tastos de vins de l'Empordà.
Música. Berta Roure, bon dia.
Bon dia, Joan.
Alcaldes i regidors del Baix Empordà visiten un parc eòlic per conèixer el seu funcionament.
Diversos alcaldes i regidors del Baix Empordà han visitat el parc eòlic de les Culleretes, al Perelló, per conèixer de prop el funcionament d'aquesta instal·lació d'energia renovable. La iniciativa s'emmarca en les accions del Consell Comarcal per impulsar la transició energètica al territori.
I Torroella de Montgrí reforça la coordinació entre l'Arxiu Municipal i el Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí reforça la coordinació entre l'Arxiu Municipal i el Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània, amb l'objectiu de millorar la gestió de les fonts documentals, evitar duplicats i oferir un servei més eficient a investigadors i ciutadania.
Bon dia, Marta.
Molt bon dia, Maria.
Maria, en aquest cas, Joan, la policia local de Sant Feliu celebrarà la seva festa anual amb un increment de la plantilla i 21.000 serveis en un any.
La policia local de Sant Feliu de Guíxols ha celebrat la seva festa anual amb un acte institucional on s'ha reconegut la tasca del cos durant l'últim any. La jornada ha estat marcada per l'homenatge a quatre agents que es jubilen i la presentació del balanç d'actuacions del 2025.
I un estudi alerta que els incendis forestals i les plagues d'Europa es podrien duplicar abans de finals de segle.
Un estudi publicat a Science adverteix que els incendis i les plagues forestals podrien duplicar-se a Europa abans del 2010 si no es redueixen les emissions.
I avui, 9 de març, el dia després del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, Palamós, expliquem que Palamós exposa el mural participatiu amb mirada de dona per visibilitzar la diversitat femenina del municipi.
L'obra mostra la diversitat de les dones palamosines i denuncia les desigualtats de gènere. El mural va exhibir-se dins el programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones.
I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns aquí, al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I comencem explicant-vos que troben un cos a la zona on va desaparèixer el conductor arrossegat per l'aigua a Llinars. Els bombers han trobat un cadàver, però queda per confirmar que es tracti de l'home de 70 anys desaparegut. I aquest dilluns 9 de març s'obre la convocatòria del Bo Lloguer Jove Estatal. Es tracta d'una ajuda de 250 euros mensuals durant 2 anys per a persones de fins a 35 anys inclosos. Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9 d'aquest matí de dilluns i fins divendres 13 de març a les 2 del migdia. Les sol·licituds s'acceptaran per ordre d'arribada. I en clau política, el número 2 de les joventuts del PP, Nuevas Generaciones, dimiteix i demana el vot per a Vox. Carlos Giacomo Angrisano, fins ara secretari general de Nuevas Generaciones, creu que el Partit Popular ha deixat de defensar els valors pels quals s'hi va afiliar l'any 2012. I en clau internacional, Mojtaba Khamenei, fill de l'Ayatollah, assassinat, nou líder suprem de l'Iran. Té 56 anys, és una de les personalitats més influents de la República Islàmica i se'l considera un poder a l'ombra, la mà dreta del seu pare. I Israel ataca instal·lacions petrolieres a l'Iran, que bombardeja diversos països del Golf. Els atacs israelians també s'han centrat en el Líban, on 25 persones han mort, i l'Iran l'ha causat danys en una desalinitzadora a Bahrein i a l'aeroport internacional de Kuwait. I la responsable de robòtica d'OpenAI dimiteix preocupada pels efectes de l'acord amb el Pentàgon. Caitlin Kalinowski alerta que l'exèrcit dels Estats Units podria fer servir la intel·ligència artificial per a vigilar els ciutadans nord-americans sense supervisió judicial. I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns 9 de març aquí al Baix Empordà i també arreu del nostre planeta. És moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. I és que avui aquí al Baix Empordà s'espera un dia ennuvolat. Amb algunes pluges lleugeres, la temperatura màxima rondarà els 16 graus, mentre que la mínima serà de 6 graus. El vent bufarà de sud-oest a 14 km per hora amb ràfegues de fins a 30 i la probabilitat de precipitació és del 21%. La previsió per als propers dies és que demà dimarts segueixi ennuvolat amb pluges, amb la temperatura màxima i mínima al voltant d'aquesta que us he explicat avui, i també per dimecres la situació meteorològica seguirà semblant. Seguim en directe aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Nosaltres ara farem una petita pausa i de seguida hi tornem per sentir el comentari d'opinió de Pilar Giró i també per donar ampliació als titulars informatius, així com l'entrevista amb Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, que ens acompanyarà avui aquí en directe al Supermatí per repassar la situació del sector de la pagesia aquí al Baix Empordà. Això serà d'aquí a una estoneta. Ara fem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, a Ràdio Bisbal i també a Ràdio Begú.
Supermatí. Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
La intel·ligència artificial ja és present al món empresarial.
La teva empresa està preparada?
Aquest dijous 19 de març, vine a la jornada gratuïta de Kit Digital a l'Espai del Peix de Palamós. La Cambra de Comerç de Palamós t'acosta la intel·ligència artificial al servei de l'empresa amb una ponència del reconegut consultor Genís Roca. Si tens una empresa o ets autònom, aquesta jornada és per tu. Les places són limitades. Fes la teva inscripció a cambrapalamós.org. Organitza la Cambra de Comerç de Palamós amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
I ara, ja saps com es diu la teva nova ràdio? Si et pregunten quina emissora escoltes, tu digues Ràdio Capital. A tu tant se te'n fot i a nosaltres ens faràs un favor, que no et costa res, coi.
Falta un minut per un quart de nou. Moment ara d'escoltar el comentari d'opinió d'avui dilluns que ens porta Pilar Giró.
Reescriure els relats, dones, art i memòria. La commemoració del 8 de març convida any rere any a revisar no només les desigualtats presents, sinó també els marcs simbòlics que les han sostingut al llarg del temps. Entre aquests marcs, la construcció historiogràfica de la història de l'art ocupa un lloc central. El relat canònic que ha estructurat museus, manuals i programes acadèmics no és neutre. respon a contextos socials, polítics i culturals concrets que han condicionat quines trajectòries es consideraven dignes de ser preservades i quines quedaven relegades a la perifèria. Durant segles, la història de l'art s'ha construït com una genealogia gairebé exclusiva dels grans mestres. Els museus, hereus d'aquesta mirada, han consolidat un cànon que sovint ha deixat les dones en un segon pla, com a muses, models o excepcions, però rarament com a subjectes creadors centrals. No és que no hi fossin, és que no han estat explicades. Quan revisem trajectòries d'artistes com Policena Nelly, Marietta Tintoretto, Clara Peters, Elisabetta Cirani, Judith Leister o Mariana de la Cueva, per citar només alguns noms, el que emergeix no és una nota a peu de pàgina, sinó una altra manera d'entendre la creació i el context cultural dels seus temps. Són artistes que van negociar espais de llibertat en entorns adversos, que van construir llenguatges propis i que van sostenir tallers, carreres i economies familiars amb una professionalitat incontestable. La qüestió, doncs, no és només incorporar més noms femenins a les col·leccions permanents, és repensar el relat, revisar discursos expositius, criteris d'adquisició i narratives museogràfiques, preguntar-nos per què unes obres han estat considerades centrals i d'altres menors. Entendre que el cànon no és neutre, és una construcció cultural fruit d'un context social i ideològic determinat. Els museus del segle XXI tenen l'oportunitat i la responsabilitat d'esdevenir espais de pensament crític. No es tracta de substituir un relat per un altre, sinó d'ampliar-lo, de fer-lo més complex i més honest, d'explicar que la història de l'art no és una línia recta de genis aïllats, sinó una trama rica de veus, influències i silencis. Revisar la presència de les dones en l'art no és un exercici de quota ni una moda passatgera. És un acte de rigor històric. És assumir que la cultura que heretem és parcial i que tenim la capacitat i el deure de completar-la. El 8 de març ens recorda que la igualtat no només és una qüestió laboral o política, sinó també simbòlica. Qui ocupa les parets dels museus? Qui apareix en els llibres de text? Qui es converteix en referent per a les noves generacions? Potser la veritable transformació comença aquí, en la manera com expliquem el passat per poder imaginar un futur més inclusiu. Reescriure els relats no és esborrar la història, és, precisament, fer-la més completa.
Doncs moltes gràcies, Pilar, per aquest comentari que s'escau molt en el dia d'avui. Nosaltres fem una petita pausa musical i de seguida hi tornem amb l'entrevista a Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Fins ara.
sky. I know Mars could not be too far behind. 'Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. 'Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be?
Could you?
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl. Could you be the most beautiful girl in the world? It's plain to see. You're the reason that God made a girl.
Són les 8 i 23 minuts d'aquest matí de dilluns. Tenim alguns problemes tècnics per contactar amb la Raquel Serrat, la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Nosaltres, mentrestant, seguirem intentant contactar amb ella i solucionar aquests problemes, però fem un repàs a l'ampliació dels titulars que us explicàvem fa una estona. Comencem la part més informativa d'aquest supermatí de dilluns i comencem explicant-vos que la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà han signat dos convenis per impulsar actuacions que milloraran la seguretat davant d'inundacions i la mobilitat urbana al municipi del Baix Empordà. Un dels projectes se centra en reduir el risc d'inundacions del riu Daró després de diversos episodis de crescudes sobtades registrades en els últims anys. Maria Alzina.
El conveni permetrà desenvolupar un projecte de millora de protecció al nucli urbà davant les possibles desbordaments del riu. L'objectiu és la seguretat de les zones habitades i reduir el risc d'inundacions en diferents punts de la trama urbana de la Bisbal. Així ho explica la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Panet.
El primer dels convenis té a veure amb una qüestió que ens preocupa des del departament, com és la seguretat enfront als efectes negatius del canvi climàtic, i justament aquí a la Bisbal, amb aquestes crescudes sobtades que hem vist els últims anys accelerades pel canvi climàtic del Daró, i per tant amb un conveni que ens permetrà desenvolupar un projecte que donarà seguretat en termes de crescudes i d'inundabilitat al casc urbà i a la trama urbana de la Bisbal.
L'acord tindrà vigència fins al 31 de desembre del 2027 i es preveu destinar prop de 176.000 euros en el projecte, 145.500 dels quals els finançarà l'Agència Catalana de l'Aigua i la resta els aportarà l'Ajuntament. En paral·lel, l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme públic responsable de la gestió de l'aigua a Catalunya, està treballant en un nou estudi d'inundabilitat que revisarà els riscos a tot el territori. Aquest treball forma part del tercer cicle d'anàlisi d'inundacions i permetrà disposar d'un mapa més detallat de les zones vulnerables. Aquest estudi també servirà per definir les actuacions futures al Baix Ter, on diferents municipis ja han expressat preocupació pels episodis de crescudes del riu. L'objectiu és identificar trams fluvials amb risc i planificar infraestructures que protegeixin els nuclis urbans i les zones habitades.
De fet, el segon acord se centra en la millora de la vialitat i la mobilitat urbana en la zona de la carretera J660, coneguda popularment com la carretera de la Ganga Maria.
El projecte vol aplicar criteris d'urbanisme sostenible i posar el focus en les persones usuàries de l'espai públic. L'actuació entrarà ara en fase de licitació i la previsió és adjudicar les obres durant els pròxims mesos. La planificació actual preveu que les obres es puguin completar aproximadament a mitjans de l'any vinent. Amb aquesta actuació, el govern vol impulsar un model d'urbanisme més sostenible i adaptat a les necessitats actuals dels municipis. Són declaracions de Sílvia Paneque.
El segon té a veure amb una millora en la vialitat i, per tant, en la mobilitat de la Bisbal i també amb l'urbanisme. Tot allò que estem fent des del departament és urbanisme segle XXI, per tant, té a veure amb la sostenibilitat i té a veure també amb aquest urbanisme que pensa en els usuaris i en les persones, més enllà de la infraestructura. I, per tant, amb aquesta inversió que comencem ara la licitació, avui comença la licitació i, per tant, els propers mesos, adjudicació i es preveu que les obres estiguin executades d'aquí a mitjans del 2027.
El departament ha licitat els treballs de condicionament d'aquesta via per un import d'1,4 milions d'euros. El tram on s'actuarà és una zona de 600 metres entre les carreteres C66 i C66Z. Aquesta zona ha perdut la funció de carretera i transcorre per un entorn urbà. Un cop s'acabin aquestes obres, impulsades pel departament, està previst que es traspassi la travessera a l'Ajuntament i que s'integri com un carrer més del municipi. Els treballs començaran a l'octubre i tindran una durada de 10 mesos. Un cop acabats, l'Ajuntament serà l'encarregat de dur a terme les tasques d'urbanització, instal·lació de mobiliari urbà i equipaments addicionals.
Hi ha malestar amb la justícia a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que acumula una seixantena de detencions. Tant els comerciants com el consistori destaquen la feina de la policia local i dels Mossos d'Esquadra a l'hora d'arrestar el sospitós, però lamenten que després quedi aturat el jutjat.
Des de l'Ajuntament de Palamós se senten desemparats, ho explica l'alcaldessa Maria Puig.
La situació de desemparament que vivim als municipis. D'una banda, doncs, actuem molt, es treballa molt doncs, per evitar, prevenir i també doncs, detenir aquestes persones multireincidents, però després és molt difícil quan no hi ha un camí doncs, que se'ls pugui jutjar ràpid, d'una banda, i després amb contundència. En aquest cas doncs, ens ha passat que des de les detencions al judici aquestes persones segueixen delinquint i segueixen doncs, tenint actius la policia, els Mossos d'Esquadra, tots els efectius, però estan al carrer i per tant amb el desemparament que vivim els municipis en aquest sentit.
Per això Puig reclama contundència i més recursos per la justícia i destaca l'alarma social que generen els pobles on hi ha multireincidents. Puig considera que és important destinar-hi més mitjans perquè si no quan aquestes persones surten en llibertat afecta la convivència però també els serveis de seguretat que té Palamós, ja que cal destinar-los en bona part a aquestes persones. Des dels comerciants reconeixen que els cossos de seguretat fan molt bona feina, però que al final no entra a la presó, torna a sortir i torna a delinquir. El gerent de l'Associació de Comerciants de Palamós, Ventura Puig, assenyala que són petits delictes, però que suposen un important prejudici pel comerciant. Per això, tant des de l'Ajuntament com des dels comerciants, demanen que s'actuï contra aquestes persones i, en concret, contra aquest lladre per l'alarma social que genera el municipi i que almenys s'apliquin mesures de control si se'l deixa en llibertat. La situació ha derivat en reunions amb els Mossos i la policia local i els comerciants per tractar el tema i rebre consells. Més enllà de les recomanacions, però, la situació ha portat els comerciants a engegar iniciatives enginyoses per intentar dissuadir els lladres. Un ha estat col·locar cartells a l'entrada dels locals advertint als lladres que no hi ha diners a la caixa i que, per tant, no cal que es molestin a trencar el vidre. Tot i que el nucli comercial, que engloba els carrers Cervantes i Majors, són els principals llocs on s'han comès els robatoris, la realitat, diu Puig, és que els lladres actuen a tot arreu.
Quan són 9:15 del matí, donem pas, ara sí, a l'entrevista. I és que tal com us hem anunciat al començament, ens acompanya avui Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, després de solucionar els problemes tècnics que han tingut, que són coses del directe, coses de la ràdio, ja ho sabeu. Ens acompanya Raquel Serrat en directe. Bon dia, Raquel.
Bon dia.
En primer lloc, disculpes, perquè els problemes tècnics són coses del nostre dia a dia, és el que hi ha, perquè t'hem fet esperar una miqueta més del que tocava, però gràcies per acompanyar-nos.
No, i ara només faltaria.
A veure, entrem en matèria, perquè en els últims mesos han passat moltes coses al voltant del sector de la pagesia, però a grans trets, a nivells generals, quina és la situació actual dels pagesos aquí al Baix Empordà i arreu de les comarques gironines?
Bé, actualment i amb actualitat de recent, no, doncs ens preocupa molt tota la situació mundial que estem vivint, que això ja s'ha traduït, doncs, per exemple, en un augment del preu del gasoil important, que això ja comporta, doncs, un augment de costos de les nostres produccions, i que bé, que és una cosa, doncs, que no podem controlar nosaltres directament, però que sí que ens pot perjudicar i molt, no? Per això també demanem mesures a l'Estat perquè, doncs, bueno, fixi un preu pel gasoil agrari, o perquè el que no podem oblidar és que estem menjant gràcies al gasoil, no?
El tema estrella, diguem-ne, dels últims mesos són les protestes de la pagesia contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Per qui encara no se n'hagi assabentat o no ho entengui, per què esteu en contra d'aquest acord?
D'acords comercials de lliure comerç, Europa en té molts, evidentment, amb molts països, i la majoria fa servir l'alimentació de moneda de canvi. És a dir, perquè productes europeus d'altres sectors econòmics puguin exportar-se a altres països, doncs deixa entrar aliments d'aquests països d'origen, no? Però un tractat de lliure comerç amb l'abast tan gran com té Mercosur no ens hi havíem enfrontat mai, i per això ens preocupa, perquè nosaltres a Europa estem complint unes normes d'exigències de producció, doncs, molt estrictes, que així ha de ser, no? Els controls els hem de tenir, però llavors doncs es permeten entrar aliments produïts amb unes normes molt més laxes de les que se'ns exigeixen a nosaltres. I això, doncs, no deixa de ser una competència deslleial, perquè entren, evidentment, amb un preu molt més baix.
Sí, parlem de temes concrets d'aquí de l'Empordà, de comarques gironines. En les últimes setmanes tenim alguns de molt clars, per una banda, per exemple, les afectacions del temporal Harry. No sé com van afectar aquests aiguats a la pagesia d'aquí del territori.
Sí, tant dalt com al Baix Empordà, doncs, hi va haver afectacions. Estem en converses amb el departament, doncs, perquè s'avaluïn i es facin peritatges adequats d'aquestes hectàrees afectades i s'activin ajuts, no només a la producció també, sinó també a la destrucció d'infraestructures. Hi pot haver, doncs, esllavissades, camins que han quedat deshabitables, doncs, bueno, que s'activin ajudes que corresponguin, no?
S'estan activant? Hi ha solucions per part de l'administració?
No estem parlant d'aquestes últimes encara. Pensa que l'última dana que hi va haver a l'Ebre encara ara s'han d'activar ajuts. O sigui que la voluntat hi és, però ja sabem que la voluntat de l'administració és lenta a vegades.
És habitual el procediment aquest tan lent, diguem-ne?
L'administració s'està entrebancant amb la seva pròpia burocràcia. Som conscients que no només passa amb el sector primari, però el sector primari és un sector molt controlat i, com he dit abans, així ha de ser perquè estem produint aliments, però s'ha convertit en una, ja ho sabeu, perquè els propietaris també les hem fet evidents, s'ha convertit en una burocràcia molt feixuga, però ha arribat a un punt tan absurd que la pròpia administració s'entrebanca amb la seva burocràcia.
Ah, ja entenc que la majoria, per no dir la totalitat dels pagesos, no poden esperar anys a que arribin les ajudes.
Evidentment, sí, sí, sí. I, però bé, llavors s'excusen que han de passar per economia, per intervenció, per no sé quantes coses, i les coses s'allarguen.
I què us diuen?
Però bueno, apretarem perquè això no sigui així.
Què us diuen els pagesos?
Bé, els pagesos, evidentment, que el que té el dany a casa, doncs, no està content, no?, perquè necessita, doncs, el suport quan el necessita, si vol reparar-lo o que se li ha destruït. Però és això, arriba un moment que també et sents amb la impotència de dir, bueno, anem apretant i anem dient, però s'han d'activar des de l'administració, no?
Un altre tema també, entre cometes, estrella dels últims mesos aquí, sobretot a l'Alt Empordà, és la dermatosi nodular contagiosa. Com està aquest tema a dia d'avui?
La dermatosi, doncs, els ramaders afectats directament per buidat sanitari, doncs, van cobrar les indemnitzacions pel sacrifici dels animals i la destrucció de la llet, però abans del Nadal se'ns havia dit que el gener es trauria una ordre d'ajuts per compensar la pèrdua del període improductiu, és a dir, tot aquell temps que estan encara ara sense poder produir, i això no ha passat. van dir que la van elaborant, però no han tret aquesta ordre d'ajut. Des d'Unió Pagesos també reclamem que no només es contempli la pèrdua de període improductiu pels ramaders afectats directament per sacrifici, sinó també per tots els que estaven afectats per un radi de restricció de moviments i que els hagi pogut suposar alguna pèrdua econòmica.
Encara estan en aquest procés de no poder produir?
O sigui, les restriccions ja es van aixecar el 26 de febrer, per tant ja poden entrar animals, però, per exemple, una granja doncs, de vedells d'engreix és relativament més fàcil, perquè doncs, bueno, truques, diu, algun comerciant doncs, te'n pot portar de vedells, però evidentment el que ha de refer una ramaderia de llet o una ramaderia de carn doncs, no és fàcil trobar animals, tants animals de cop, no? Mm-hmm. I ho van fent doncs, a poc a poc, però sí que ja poden entrar animals.
Entenc doncs, que la situació està millorant en les últimes setmanes, si a final de febrer es van aixecar aquestes restriccions?
Sí, es va tornant a la normalitat, esperem que no surti cap més cas, tot i que també hi ha previst doncs, un programa de revacunació de cara a la primavera pels vedells doncs, que van deixar de mares vacunades i que ara s'han de vacunar, i també doncs, després a la tardor, quan comenci a fer l'any de les primeres vacunes, tornar a vacunar, perquè veiem que el virus està al medi, no? De la manera que han sortit els casos a Aragó, o que l'últim cas a Campmany va sortir quan ja gairebé tota la cabanya d'animals estava vacunat, per tant, això hem de prevenir-ho. Mm-hmm.
De fet, el conseller Òscar Ordeig, quan es van aixecar aquestes restriccions, va dir alt i clar que la vacunació és obligatòria per aquests animals. Entenc que esteu, pel que comentaves ara, esteu també en aquesta línia, no?
Sí, tant i tant, sí.
Canviem ara de tema, i és que fa unes setmanes vam conèixer que Unió de Pagesos exigia al govern mesures per controlar l'expansió del coipú a l'Alt i al Baix Empordà. Per què? Com afecta aquesta plaga que també veiem molt sovint al riu Unyà de Girona?
Doncs sí, el coipú sabeu que és una espècie d'invasora, per tant, com a tal, ja des del minut zero s'hauria d'haver començat a actuar, però bé, des de l'any 2023 hi havia unes brigades contractades per l'administració que actuaven per capturar aquests animals. La contractació va acabar i, per sorpresa de tots, doncs, el govern no la va renovar, i això fa que des del gener d'aquest any, o sigui, ara farà dos mesos gairebé, no s'ha fet cap captura de coipú, el que això suposa, perquè sabeu que és una espècie que es reprodueix molt ràpidament. Primer, tinguent en compte això, que és una espècie invasora i els mals que pot produir, sobretot en l'agricultura, amb cultius com la colza i l'arròs, doncs el que exigim és això, és que s'activi de nou aquestes brigades, perquè penseu que, per exemple, l'any 2025 es van capturar 3.289 exemplars, o sigui que és realment una plaga. Uh-huh. I no hem d'esperar que, doncs, que sigui que provoqui molts danys abans d'actuar si podem prevenir.
El govern us ha donat resposta a aquestes exigències?
No, la gestió de les espècies invasores no depèn del Departament d'Agricultura, depèn de territori, del Departament de Territori, igual que les protegides, i de moment en aquest sentit no s'ha pronunciat.
Sou optimistes perquè es pugui pronunciar en un futur i poder actuar ràpidament?
Som optimistes i no vull saber semblar irònica, però som optimistes perquè és un problema que ja competeix la mateixa capital, Girona, uh-huh. I per tant s'actuarà perquè allà doncs, no sigui un problema i llavors, per sort, de retruc es tindrà doncs, també la pagesia, no?, beneficiar-se d'aquestes accions.
També un altre animal que causa estralls en molts de conreus d'aquí de comarques gironines i també arreu del país són els senglars. Segueixen representant un problema greu per als pagesos gironins, els senglars? O s'ha controlat una mica?
Fa més de 20 anys que estem denunciant danys per senglars i hi ha una sobrepoblació molt important. Les comarques de Girona sabem que són un dels, o pràcticament, el lloc on hi ha més sobrepoblació de senglar. Ha tingut d'arribar a la pesta porcina perquè algun membre del govern s'atreveixi a parlar de la necessitat de gestionar aquestes sobrepoblacions. No? Des d'Unió de Pagesos ja vam presentar una proposició de llei de gestió sostenible a la falta fa una sinergètica, però no havia prosperat i ara sembla que doncs, els ha tornat a agradar la idea per aquesta necessitat de gestionar-ho i tenim el compromís que ara al mes de març podrem entrar aquesta proposició de llei que comenci a caminar perquè Catalunya tingui una llei pròpia de caça, ja que actualment només la Comunitat de Madrid i Catalunya són les úniques que no la tenim.
hi ha el suport d'alguns partits polítics perquè es pugui aprovar aquesta proposició de llei.
Sí, aquesta proposició de llei no diu res més que que donin permís als pagesos que tinguin permís d'aigües, evidentment, a defensar-se els seus cultius, i també que l'administració sigui la responsable d'aquestes gestions de les sobrepoblacions de fauna en llocs on hi hagi problemes. I, per tant, és una proposta que entra des del sector agrari, no és una proposta que entra des del sector dels caçadors ni des del sector animalista, i una proposició de llei no vol dir que s'hagi d'aprovar tal qual nosaltres l'hem escrit, ha de fer el seu procés i aquí poden presentar al·legacions i propostes cada partit, però sí que els digui que veuen ara la necessitat doncs, que això existeixi.
Raquel, ja per anar acabant, a finals de febrer es van celebrar les eleccions agràries a Catalunya, que va tornar a guanyar Unió de Pagesos. No sé per què és important guanyar aquestes eleccions.
És important guanyar unes eleccions perquè cal tenir una llei legitimitzada per parlar davant de les administracions, no només les de Catalunya, sinó també de l'Estat i a Brussel·les. Actualment, el procés més just i més objectiu que tenim per mesurar aquesta representativitat són les eleccions agràries. Això és el que doncs, pots demostrar que tu, la gent, o si els pagesos t'han escollit per traslladar les seves preocupacions, els seus problemes, doncs allà on convingui. No? A Catalunya doncs, la relació amb l'administració és molt propera, però tant a l'Estat com a Brussel·les, si no obtens una representativitat demostrable en algun sistema, no et reben. Per tant, això és imprescindible. Llavors, cada organització agrària defensa el seu model. A Unió de Pagesos defensem la petita i mitjana pagesia arrelada del territori. Per tant, aquí no és que guanyi Unió de Pagesos, sinó que guanya aquesta pagesia, no? Aquesta petita i mitjana pagesia arrelada del territori, encara ara avui majoritària a Catalunya, encara que no ens ho sembli.
Doncs, Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. De nou, disculpa pels problemes tècnics que he tingut fa uns instants. I fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, quan vulgueu.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Nosaltres, quan falten 3 minuts per 3 quarts de 9 d'aquest matí de dilluns, seguirem el repàs informatiu. I continuem el repàs informatiu que havíem interromput fa una estoneta per poder parlar amb la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos i ho fem parlant del president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, qui admet que s'ha d'acollir la digitalització a les empreses de la comarca. I ho ha fet explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha fet balanç del 2025. Durant un any que la Cambra ha registrat més de 1.600 impactes directes en el teixit empresarial i ha acompanyat 1.372 empreses del territori. També ha impulsat programes de formació orientats a cobrir la manca de professionals en determinats sectors.
En l'àmbit de l'emprenedoria, la Cambra també ha donat suport a 90 persones que volien crear una empresa amb més de 200 assessoraments. Aquest procés ha acabat generant 14 noves empreses a la demarcació, una xifra que Fages considera significativa perquè reflecteix l'acompanyament que ofereix l'entitat. Pel que fa al context econòmic general, Fages considera que la crisi derivada de la pandèmia ja forma part del passat, tot i que les empreses han hagut d'adaptar-se i evolucionar. Segons ha explicat, moltes companyies van començar una nova etapa el 2022 aplicant estratègies de prudència, diversificació i sobretot digitalització, un aspecte que Fages considera fonamental.
Jo crec que és el que hem après és que hem d'estar en botiga física, al carrer, però també hem d'estar a la xarxa i aprofitar-ho, no? I les eines que tenim a disposició, saber-les utilitzar i avançar-nos. I aquí és el gran repte. Primer la digitalització dels comerços i de les empreses i ara és com apliquem una intel·ligència artificial al servei de l'empresa.
Un dels reptes que detecta la Cambra és la manca de personal qualificat. Fages ha remarcat que hi ha empreses que necessiten treballadors però no els troben, mentre que al mateix temps hi ha persones que busquen feina sense trobar-la. Per això defensa una millor coordinació entre el sistema formatiu i les necessitats reals de les empreses, especialment a través de la formació professional i la formació dual.
I en l'àmbit turístic, el president de la Cambra també ha abordat el debat sobre la desestacionalització.
Segons Fages, cada vegada hi ha més visitants fora de temporada alta, però ha advertit que aquest procés requereix que serveis, equipaments i activitats estiguin disponibles durant tot l'any. En aquest sentit, ha posat com a exemple hotels de la comarca que han apostat per obrir tot l'any i ha defensat que aquestes iniciatives haurien de rebre més suport o incentius, ja que contribueixen a generar activitat econòmica continuada.
No ens hem d'esperar el mes de març a presentar-nos i a fer les concessions. Bueno, podem fer el mes de gener, podem valorar-ho tot això. No? La desestacionalització és cosa de tots. I hi ha gent que està disposada a venir sempre i quan tingui un recurs turístic i un atractiu turístic a la seva disposició. Si no el té, llavors tenim exemples. Tenim exemples d'hotels que han apostat per obrir tot l'any.
Finalment, Fages ha insistit que el gran repte de futur per a les empreses és la transformació tecnològica. En aquesta línia, la Cambra organitzarà el 19 de març a l'Espai del Peix de Palamós una jornada amb l'expert Genís Roca per abordar l'impacte de la intel·ligència artificial en el món empresarial.
I la nova seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell, que s'acaba d'estrenar, continuarà evolucionant. La regidora de Participació Informàtica i Nova Governança, Marta Vim, ho ha avançat en una entrevista a Ràdio Palafrugell, en la que explica que un dels principals reptes és que la ciutadania també pugui pagar alguns tràmits directament en línia mentre fa la gestió. Ferran Castelló.
Vim destaca, però, que no és un procés fàcil perquè cal una passarel·la de pagament per integrar els cobraments dins del procés administratiu. En una primera etapa, el sistema s'aplicaria als tràmits que tenen un import fix. Assegura que també permetria agilitzar els temps perquè els pagaments quedarien vinculats a l'expedient.
La gent de vegades pensa, i m'ha trobat, no?, amb companys de dir, bueno, és una web, és que no és una web, és que darrere aquesta web hi ha molts programes diferents, de gestió diferents, i que s'ha de casar tot, i després la part comptable, no? Llavors hem desenvolupat tota aquesta part, i els rebuts ara ja es poden pagar online, en línia, i ara hi haurà tota aquesta part de tràmits que ja tinguin, començarem pels tràmits que tenen un import exacte, doncs que es puguin pagar ja online també.
Segons la regidora, la nova seu és més senzilla i clara per la ciutadania. Els tràmits es poden consultar per categories, inclouen instruccions pas a pas, indiquen els documents obligatoris per completar cada gestió. Explica que busca evitar errors i dubtes i garanteix que els expedients arribin complets a l'administració.
De fet, el següent pas és també fer un rentat de cara i ordenar una miqueta l'arquitectura de la informació de la web, però volíem començar amb la part de la seu electrònica, perquè no només és la part del ciutadà, sinó que també hi ha una part interna de gestió que també millorem coses. Llavors, si la gestió interna de l'Ajuntament millora, vol dir que el ciutadà també tot és més àgil, no?
El govern assegura que els canvis també beneficien els treballadors de l'Ajuntament. Ara han de poder gestionar els expedients de manera més àgil i integrada amb els diferents programes i departaments.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. És moment ara, com cada dilluns, de parlar d'esports. I com sempre, els dilluns ens acompanya Oriol Bernà, bon dia.
Bon dia, Joan, com estàs?
Va bé, aquest dilluns. Hem tingut alguns problemes tècnics avui amb l'entrevista d'aquí del Supermatí, una mica accidentat, però bé,
sí.
L'hem solventat prou bé. I ara ja...
És allò que diem, els dilluns es perdona tot, Joan?
Doncs sí, i si acabem parlant d'esports, doncs ara ja fa tot costa per avall i a parlar del que ha passat aquest cap de setmana en clau Baixa Empordanesa i també Girona, no?
Doncs sí, va, anem a agafar el cafè per acabar ja el Supermatí parlant de les cròniques esportives. Comencem pel Bisbal Bàsquet, que després de fer un partidàs al Pavelló Vell es va quedar a les portes de derrotar el co-líder en una pròrroga agònica. Va perdre 81-83 contra l'amic Castelló. Es va quedar dissabte, doncs, a tocar d'una nova gesta. En portem unes quantes d'aquesta temporada. En un partit que no es va decidir, com dèiem, fins a l'última acció de la pròrroga. L'equip d'Eric Surís va competir de tu a tu contra un dels equips més potents de la categoria, i deixa'm dir que té encara més mèrit perquè hi anava sense tres dels pesos pesants, com són Xevi Torrent, el capità, Adebayo i Xavier Ocho, dos dels nous fitxatges. De fet, durant molts moments va donar la sensació que podia tornar a demostrar que és un autèntic mata gegants. Els bisbalencs van dominar bona part del duel i van arribar a guanyar fins de 15 punts al marcador amb un joc sòlid, concentrats, portant la iniciativa i amb un pavelló vell, deixa'm dir que platòric. Tot i això, el Castelló va reaccionar en el tram final i un parcial de 12-20 en el darrer quart va permetre als visitants forçar la pròrroga. A partir d'aquí, el temps extra va continuar... Igualat, el Bisbal Bàsquet va seguir plantant cara, però quan semblava que tot anava encaminat cap a la segona pròrroga, Fàbrega, el base visitant, molt bon jugador per cert, va anotar una cistella decisiva per al conjunt castellonenc, deixant els empordanesos sense temps per buscar una última resposta. Deixa'm dir que aquesta jugada va ser una de les més estranyes probablement de la temporada, ja que us convido que la veieu si teniu temps, però va ser una jugada on se li dona a Fàbrega, però ell no tira en cap moment. Li rellisca la pilota, un rebot del pivot del Bisbal Bàsquet fa que la pilota vagi cap amunt i amb una carambola entra. Imagina't, això quan quedaven tres dècimes.
És allò que havia d'entrar perquè havia d'entrar, eh? Escolta.
Havia d'entrar.
Sí, sí.
Ens vam quedar amb aquella cara de avui no tocava guanyar.
Exacte,
sincerament.
Exacte.
Perquè es van donar totes les circumstàncies per fer-ho i tot i així no es va guanyar i la jugada és de les més curioses. De fet, fins i tot els jugadors visitants es pot veure en el vídeo com es posen les mans al cap, no s'ho creuen i ho comencen a celebrar a falta de 3 dècimes quan ja no hi havia temps material per anotar. Aquesta derrota també posa fi a la bona dinàmica de resultats dels homes d'Eric Solís, però també confirma el gran salt competitiu, el gran nivell competitiu de l'equip des que s'ha acabat el mercat d'hivern amb tots aquests reforços per plantar cara a un dels rivals més forts de la categoria que probablement l'any que ve estarà a l'Eport.
Parlem ara del corredor Mató, que va tenir, per sort, diferent sort, valgui la redundància.
Correcte, el Club Hockey Palafrugell segueix amb la seva bona dinàmica i va guanyar per 2-3 a la pista de l'Alcorcón. Els palafrugellencs van començar malament el partit amb un gol matiner dels locals, però van saber capgirar ràpidament el marcador amb gols d'Eloi Matas i Gerard Pujol en dues ocasions. A la represa, Juan Fernández va escurçar distàncies, però la victòria va viatjar cap a l'Empordà. A més, amb aquest resultat, el Palafrugell segueix segon a la classificació a 5 punts de l'Igualada.
I si parlem del Palamós de futbol, crec que el Palamós, els palamosis que ens escoltin, ens estaran fent la creu perquè des que van començar la secció, al Palamós no li anan massa bé les coses.
Vam començar molt bé la primera setmana, és cert, perquè veníem d'una molt bona ratxa. Diria que el Palamós no perdia des de la segona setmana de desembre del 2025.
Exacte.
Fixa't que va perdre la setmana passada, sí que hi va haver algun empat pel mig, però ara no aixequem cap. Sembla que la bona dinàmica doncs s'ha acabat de moment, no? Ahir el Palamós va perdre a casa contra el Caldes de Montbui per 1-2 en un partit que probablement va fer mèrits per sumar com a mínim un punt, però que es va trobar amb un rival molt efectiu i en un gran moment de forma. Els visitants van copejar primer ben aviat, el primer quart d'hora de joc, i la reacció del Palamós, però, va ser immediata. Al minut 23, Gerard Mercader, un dels homes que últimament està més encertat de cara a porteria, va fer l'empat després d'una bona acció ofensiva dels palamosins. Fins al descans, el partit va ser força obert, amb tots dos equips tenint forces ocasions, però la represa, el guió va ser semblant al de l'inici del partit, i és que el Caldes va sortir aprofitant una ocasió, minut 51, perquè Òscar superés Marwene i fes el gol visitant que acabaria sent definitiu. Amb aquest resultat, doncs, el Palamós queda tercer a la classificació amb 37 punts, empatat amb el Lloret, que té un partit menys, i a només 2 punts del nou líder, que és l'Argentona, que ja havia estat líder en gran part de la competició. El proper partit dels palamosins serà diumenge vinent al camp del Premià.
A veure si dilluns vinent podem cantar per fi una nova victòria del Palamós. Uh-huh. Anem ara cap a la capital, cap a Girona.
Correcte, sí, anem cap a Girona i seguim parlant de futbol, no abandonem l'Esport Rei perquè el Girona va rescatar dissabte a la tarda un punt agònic al camp del Llevant després d'empatar 1-1 amb un gol de Joel Roca en el temps afegit. Diria que en aquesta secció, Joan, quan l'he escrit, agònic i cruel, són dos adjectius que he anat posant contínuament.
Doncs sí, perquè...
Ara també... T'explicaré per què, però...
Sí. És una cosa que cap de setmana en clau empordanesa gironina tot s'ha deixat pel final, eh?
Correcte, sí, totalment. Com comentàvem, Joel Roca va salvar aquest punt agònic que dèiem en el temps afegit. L'extrem de Camprodon va culminar una acció plena d'incertesa. L'àrbitre primer va anul·lar inicialment el gol per un possible fora de joc posicional del davanter Benat, però el VAR el va acabar validant considerant que el davanter no interferia en la visió del porter Ryan. El conjunt de Mitchell no va fer un partit especialment brillant al Ciutat de València. Deixa'm dir també que li està costant molt contra els equips de la part baixa, sí. Perquè el Girona ha puntuat contra Barça, contra Madrid, ha puntuat contra grans equips, però perd el camp de l'Oviedo i empata el camp del Llevant. Estem parlant del Cué despenjadíssim i el camp del Llevant, que el Llevant és cert que s'està tornant a enganxar, però és penúltim. Tot i dominar la possessió en molts trams, li va faltar aquella profunditat i aquell perill a l'àrea rival, especialment sense Estuani, que estava lesionat, i amb Benat, que va estar molt ben controlat per la defensa granota. De fet, les ocasions més clares del primer temps van ser pel Llevant, que es va mostrar molt perillós en les transicions. El gol local arriba a l'inici de la segona part i el partit, deixa'm dir que va canviar a falta de mitja hora amb l'expulsió directa d'Ola Sagasti, que va deixar els valencians amb 10. Tot i això, el Girona només va poder marcar en el tram final, com comentàvem amb Joel Roca, el més insistent dels gironins, que va acabar trobant el premi de l'empat. Un punt que manté el descens a 6 punts.
Molta gent, molts gironins, pensaran que la història hauria estat diferent si Unagi hagués sortit de titular, però bé, això és un altre debat que podrem tenir, perquè sembla que l'està dosificant sí. En excés, Mitchell.
Sí, evidentment, clar, nosaltres no tenim els excels dels preparadors físics, jo sempre penso en això, però penso en això també per justificar decisions que ostres, doncs des de fora semblen bastant incoherents. Evidentment, no seré jo qui contradirà a Mitchell, no? Però és cert que tenir un Ahi des de l'inici, doncs és un plus, perquè per mi és el jugador més desequilibrant i més determinant, no només del Girona, sinó que està, per mi, al top 20 de la Lliga de jugadors en
sense desequilibri. Sense cap dubte. Parlem ara de bàsquet, i és que l'Espart Girona tenia duel pel lideratge el divendres, que no va acabar de sortir bé.
Doncs no, també final cruel, Joan.
Evidentment.
L'Espart Girona sí, va caure a Fontejau contra el Saragossa per un ajustat 78-81, un final dramàtic que va frustrar una remuntada espectacular de l'equip gironí. Pensa que l'Uni va arribar a perdre de 16 punts durant el tercer quart, amb el marcador a 49-65. Tot i així, les gironines no es van rendir i van reaccionar amb un gran parcial que els va portar a igualar el partit en els últims segons. El tram final del partit va estar marcat per un fet insòlid. Una apagada de llums a Fontejau va obligar a aturar el partit durant uns 20 minuts, quan quedava aproximadament un minut per acabar. Quan es va reprendre el joc, al final també va ser d'autèntic infart. Semblava que el partit anava a la pròrroga, però gairebé sobre la botzina, Fingal va clavar un triple que va deixar glaçat Fontejau i va donar la victòria al Casa de Montsaragossa. Encara hi va haver temps per un últim intent, però Vivi, la jugadora de l'Espart Girona, va fallar el triple que hauria forçat el temps extra.
Doncs, Oriol, ens estem quedant sense temps, així que fem un apunt molt ràpid del bàsquet Girona abans d'acabar.
Correcte. El bàsquet Girona es va quedar ahir a les portes d'una remuntada, també, després de caure per 83-90 contra l'Unicaja en un partit que semblava tancat, però que els gironins van arribar a reobrir en el tram final. Amb el pas dels minuts la diferència es va anar reduint i es va anar encenent la possibilitat d'una remuntada que semblava improbable. Al final, bàsquet Girona 83, Unicaja 90.
Doncs, Oriol Bernà, un dilluns més, moltes gràcies per donar-nos un apunt esportiu del cap de setmana i ens escoltem dilluns vinent.
Un plaer, com sempre, Joan. Bona setmana a tothom.
Que vagi bé.
Adéu.
Últims segons d'aquest supermatí, primer supermatí de la setmana, supermatí de dilluns 9 de març del 2026. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a les 8 del matí, aquí en directe a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Serà això. Fins demà. Que vagi bé. Adéu-siau.